L'investidura serà avui hora baixa i la candidata popular necessita una majoria absoluta que ara mateix no té. Amb aquest apunt arribarem a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
El sector hoteler i turístic de Menorca és present a la nova edició de CITB de Berlín. Ho fa un any més amb l'objectiu posat a recuperar el mercat alemany, un mercat que no acaba de créixer a Menorca, tot i el seu potencial desestacionalitzador. Tot i això, les forces no decauen i cada temporada turística, les rutes amb aquest país es continuen promovent. Enguany hi haurà més places que l'any passat, també s'avancen les connexions per allargar la temporada. Al març, si tot va bé, podrem anar directament a Frankfurt, Múnich, Düsseldorf, això sí, depenent dels horaris, dels preus i de les ganes que tinguem de viatjar. Les conseqüències econòmiques dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran formen part també de les reunions que es tenen avui i que tenen els assistents a la fira. Més després de les darreres declaracions del president Donald Trump amenaçant de trencar relacions comercials amb Espanya per la seva postura amb el conflicte de l'Iran i que afectaria a tots els altres sectors econòmics del país. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Ivetres Ràdio. Avui és dimecres, és 4 de març.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
El Dia Mundial de la Enginyeria per al Desenvolupament Sostenible, Dia Internacional de Conscienciació sobre el Virus del Papiloma Humà i Dia Mundial de la Obesitat. Jordi Fàbregas, el control tècnic, i aquí a la taula del Dia Menorca, en Pere Gibert. Com estàs, company? Molt bon dia.
Bon dia.
Marcel Camarasa, com va?
Bon dia, molt bé.
Bon dia, que arribes tard, company?
No pas.
Home, quin Pere i jo, estona que t'esperem, o no?
Que vosaltres esteu més estona aquí dintre que jo.
Avui, 4 de març, es busca conscienciar la població sobre el dany que pot comportar d'una dieta alta en grasses i sucres i fomentar una alimentació i hàbits saludables. Ja saps allò de ser advocat, eh, Axel?
Sí, que li pot, eh? Pot ser saludable, li pots dir saludable, hola, bon dia, advocat.
Hola, hola, què tal? Tu què berenes habitualment? Saludable, Pere?
Jo, mare meva, t'explico.
Ell és molt saludable.
Festucs.
No, ell no. Ell se'n va a dormir amb festucs i es desperta amb un cafè verd.
Jo agafo una paella.
No, cuines al matí, recent aixecat.
Sí.
Persona absolutament deteriorada.
Sí, això és la nostra vida.
Bienvenidos a Corazón, Corazón.
Ja sé, ja ho sé, ja ho sé. Té una paraula, això. Prorrich. Aquesta
el porridge, porridge.
Això, es aquesta me la sé.
Sí.
Però m'ho faig cibada. Jo, eh? M'hi poso cibada, trossos de plàtan, a nous, a pipes de carbassa, a un ou ferrat...
I el fuet, ostres, i el fuet esperant, i el fuet esperant al rebost.
Formatge de mo, tot ben calentet.
Ostres.
I cap a dins.
Formatge de
mo. Formatge de mo, aquesta jo tampoc, eh? No de sos.
Vaya giro de guion aquí, eh?
Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'obesitat ha arribat a proporcions preocupants a nivell mundial. Es tracta d'una malaltia crònica i complicada que més augmenta el risc de patir altres complicacions i afeccions encara més greus que no tindrà ni en Pere ni en Axel.
Jo sí, perquè jo menjo fuet i pernil salat.
Ah, no, bueno, tu un poquet millor. Va, curiositats. Països amb més índex d'obesitat.
Estats Units.
Segur, aquest el tenim, no? Estats Units.
El tenim clar.
Sí, i Egipte. Ah, també.
Ah, molt random.
Sí.
Molt
bé. Hi ha diversos homes que han entrat en el llibre dels Guinness per tenir rècord de pes. Un d'ells, un mexicà, en Juan Pedro, que va entrar al llibre dels Guinness amb 594,8 quilos el 2017.
No!
Va néixer pesant 3 quilos i mig.
Bueno, això és normal.
Això és normal. Però cada any pujava 10 quilos sent bebè. Amb 6 anys pesava 60 quilos.
Però això devia tenir una malaltia.
Tenia, tenia. Amb 17 anys pesava 240 quilos. Als 33 anys portava 7 anys sense poder moure's del llit per sobrepès. Va morir amb 41 anys fa uns mesos, al desembre del 2025.
Hosti, tu. Amori.
T'importa. Però n'hi ha més l'estatu... Ara no ho diré. Estatudinenc. Ho dic bé? Estatu...
T'ajudo?
Sí.
Nord-americà.
Nord-americà, gràcies. John Brower està considerat l'home que més ha pesat del món amb 635 quilos.
Wow.
Es tracta, però, d'una xifra estimada, perquè va ser impossible utilitzar una bàscula que fos totalment exacta. Vivia a Washington i el 1977 va ostentar el rècord Guinness. Fins que...
I com es tallaven les ungles dels peus?
No, aquestes preguntes no les tenim la resposta. Sabem que era artista de circ, això sí. Bé, ja sabeu que antigament les persones que tenien un físic diferent, excepcional, com els homes més obesos de la història, eren els que formaven part dels circs de fenòmens. El circ més conegut, el circ de l'empresari Barnum, considerat el pare del circ que va inspirar la pel·lícula El Gran Showman. L'heu vist o no?
Sí.
Sí? No, tu no.
No.
Idò l'has de veure. En el circ de Barnum, al segle XIX, hi havia en Fred, que pesava 190 quilos i feia 1,40 m d'alt. Era conegut com The Fat Man. I veia un espectacle de boxa amb en George, conegut com l'esquelet vivent. En George era llarg i prim, feia gairebé 2 metres i pesava només 44 quilos.
Uah.
I ara aquí us va la pregunta. Atenció.
Vinga.
Quin és l'aliment, segons diferents estudis de salut pública del món mundial, sobretot d'Estats Units, que engreixa més?
Que engreixa més?
Que més engreixa?
La mantega.
La mantega. En Pere Gibert diu...
El morro de porc.
Calentito.
El morro de porc. El xocolata calentito, diu Jordi Fàbregas. Idò, ses patates fregides. Tu parla amb els experts de Washington i ja t'aclareixes amb ells, però segons els estudis, patates fregides és el que més engreixa.
Sempre el bo és
el que heu dit
saludable.
També, sí, sempre, sempre. I doncs estem a punt per conèixer què farem avui al programa, Pere.
Sí, demà s'inaugura el nou centre per a persones amb discapacitat Trapucó 3, per això telefonarem la directora insular d'Atenció a la Dependència i Persones amb Discapacitat del Govern Balear, Ana Maria Castro. També li demanarem sobre el futur habitatge supervisat per a persones majors que es construirà a l'O. Després felicitarem a Natita Llorenç, que acaba de tornar d'Argentina, on ha aconseguit un nou rècord de natació que l'ha fet entrar al llibre oficial dels rècords mundials. És dimecres, per tant, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic, l'empresa familiar d'embotits Can Lao, des Mercadal.
Ui.
Què està passant?
Que hi ha hagut un error en el guió, no?
Ara ai, és lo que hay más
no passa res, si ens equivoquem, ho dèiem. Ens hem equivocat i s'ha colat un insular en comptes de directora general
del Govern
ja està,
Balear.
Ha sigut un lapsus d'aquests
meus. Sí, és molt habitual
meus.
Aquest lapsus.
És un lapsus meu, aquest l'he fet jo, aquesta gambada l'he fet jo, què et sembla? No passa
però
res.
L'he dit jo i no l'he vist.
I l'ha dit en Pere, però la gambada era original meva.
I reclamant, reclamant l'autoria.
Tu escolta'm, que si ens equivoquem, ens equivoquem i no passa res, demanem disculpes, que se'ns ha colat insular i ja està. Però modificat, Inaxel, que és el que més en sap d'aquest programa, ara
no
us dirà les notícies.
Sí, que en sap, sí.
Que passen per CITV de Berlín.
Correcte, perquè ja tenim les primeres dades de turistes de l'any. Durant el mes de gener hem visitat l'illa poc més d'11.000 persones. Això representa un descens de quasi el 20% respecte al gener de l'any passat. En xifres netes han arribat 2.600 persones manco que fa un any, una dada similar a la del 2024. Pel que fa a la despesa, cada turista ha gastat 106 euros al dia de mitjana i això és un increment del 5% en comparació amb l'any passat. Precisament per mirar d'atraure turistes fora dels mesos centrals de l'estiu, la Fundació Foment del Turisme participa aquesta setmana a la Fira ITB de Berlín. L'acte promocional de Menorca s'ha centrat a explicar l'oferta cultural de l'illa, especialment l'opening de galeries d'art previst per a principis d'abril. Una cita que ja compta amb desenes d'activitats programades, tal com detalla la gerent de la Fundació, Begoña Mercadal.
Un evento que ya cuenta con más de 40 actos confirmados entre el 7 y el 25 de abril. Apostamos por un modelo basado en la sostenibilidad y por consolidar Menorca como un auténtico santuario del arte y la creatividad. Tendremos conciertos, exposiciones, visitas guiadas y experiencias gastronómicas pensadas tanto para visitantes como para residentes.
L'objectiu és recuperar el mercat alemany que fa anys que cau de manera constant i la previsió és positiva, amb 75.000 places programades. Durant aquests dies s'han organitzat una quinzena de reunions amb diferents agents turístics en aquesta fira ITB de Berlín, que arriba en un moment convuls amb tothom pendent de la situació a l'Orient Mitjà i de les conseqüències econòmiques que pot tenir. Precisament una d'aquestes conseqüències es pot fer efectiva de manera immediata. El president nord-americà Donald Trump ha ordenat trencar relacions comercials amb Espanya, una petició que arriba després que el govern espanyol no l'autoritzés a emprar les bases militars que té el país. Unes paraules que han generat preocupació entre els empresaris. Un d'ells, un exemple, n'és l'indústria del calçat. Tot i que els Estats Units sigui un mercat amb poc pes relatiu en les exportacions, tota pèrdua pot fer mal, segons Juan Carlos Fernández, des del president de la patronal del sector i també president de Pime Balears.
En la necessitat que tenim de comptar amb tots els mercats, home, sí que mos faria mal, perquè avui en dia, tal com està tot, ho necessitem més grossos, més petits, i no és que sigui un gran mercat per nosaltres, però sí que ho és necessari, eh?
Per posar-hi dades, el 2024 les empreses de calçat de l'illa van exportar 23 milions d'euros. D'aquests, un 14% als Estats Units. Això és 3,2 milions. Pel que fa a la Deo Formatge, l'any passat va exportar 107 tones de producte a Nord-Amèrica, aproximadament un 4% de la producció total. Fernández demana a Espanya que no prengui decisions unilaterals i s'alineï amb la resta de països europeus. Espera que les relacions comercials es mantinguin amb els Estats Units.
Nosaltres sempre hem considerat que els Estats Units és un...
Sobretot en sa poda, però bueno, tot s'anya. Sí.
No sentíem ara Fernández de Salor, que explicava, com dèiem, que els Estats Units és un país amic amb el qual cal mantenir les relacions comercials. El president del govern ha fet acte de presència avui de matí. Pedro Sánchez ha reiterat el seu no a la guerra i ha exigit una resposta coordinada i eficaç, diu, des d'Europa per aturar el conflicte armat a l'Iran i que ja afecta, com dèiem, tot l'Orient Mitjà. I acabem explicant que el Consorci de Residus i Energia amplia els horaris de les deixalleries de Mó, d'Eloi, també d'Esmercadal, i ho fa amb l'objectiu de continuar millorant les xifres de recollida selectiva, que el 2024 van registrar un increment del 16%. La mesura dona resposta a la necessitat d'oferir franges més àmplies i accessibles a tots tres municipis davant l'augment en l'ús d'aquestes instal·lacions. En el cas de Mó, la deixalleria passarà a obrir de dilluns a divendres. S'incorporen així els dies que fins ara no oferien servei en horari de tarda, és a dir, els dimecres i els dijous. Pel que fa a les deixalleries de Loi Esmercadal, totes dues avancen l'hora d'obertura a les 7:30 del matí i allarguen el servei fins a les 2:30 del capvespre. Sentim alguns usuaris de la deixalleria de Mó.
Sempre, sempre. Visc al camp i sempre hi ha coses per tirar.
Hoy es para jardín, es jardín, pora, pora.
El papel o el resto de, no sé, de muebles, esas cosas. Y está bien porque así los que trabajamos en la mañana podemos venir y no apurados.
Sí, porque van buidar una casa, van buidar todo lo que es tema mobiliario y eso, y también van fer servei de la deixalleria. O sigui, millor si tenen obert tot el dia, pues serà un gran alivio.
Idò, aquestes seran les notícies. A les dues i mitja n'hi haurà més, aquestes ampliades i noves de noves amb les que estàs encara fent feina. Gràcies.
Que vagi bé.
Fins d'aquí una estona. Adéu. Ja som ses fulles i ses branques que cauran al pas de l'huracà. Ja som bravura, som sa ràbia, som escrit de guerra. Fa un poquet més de fred, allà de fora.
Sí, he sentit que ho deies abans, que venies de fora i deies...
Oh, fa fred.
Però la sensació és més pel vent que una altra cosa, perquè les temperatures al final són suaus, mínimes d'11 graus i màximes de 18. L'únic que el vent de llevant i gregal bufa amb força moderada i es fa notar bastant, Clara. A més, tenim el dia ben tapat, ben gris, i els núvols, de fet, aniran en augment a mesura que passin les hores.
No hi ha pronòstic de pluja o sí?
Avui no.
Avui no, però bé pluja. No ho he mirat. Ah, no mirarem. Idò, són les 12. Amb què? Amb 19 minuts que estem fent aquí? Una truiteta? Ah, és en, ets tu. Ets tu que estàs fent els batutet teu del porridge, perquè en Excel se l'emportin tàper demà. I
després t'apuntes la recepta.
És que sí, ben no. Bona. Una aturadeta, tornem. Camina amb tu a sa platjata. Tenc ganes de nedar, sentir saigo, color turquesa. Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
A Silmer cercam responsable de desenvolupament de l'àrea de projectes. Si tens experiència liderant projectes de software i visió estratègica, et volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web silmer.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 16 de març de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silmer.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El dia Menorca, fet a casa.
Aló comptarà en un futur amb un habitatge supervisat perquè hi puguin viure persones majors de manera independent. Serà en un mateix edifici que tindrà capacitat per a 10 persones i que es construirà al costat del futur centre de dia del municipi.
Un espai que es pensarà com qualsevol casa, però amb suport professional, un model d'habitatge que s'estén cada vegada més com a alternativa a les tradicionals residències de persones grans i que s'està consolidant a molts països d'Europa. Ens ho conta i en volem saber tots els detalls amb la directora general d'Atenció a la Dependència i Persones amb Discapacitat del Govern Balear. Senyora Maria Castro, com està? Molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per donar-me l'oportunitat de compartir amb vosaltres.
Es tracta del primer centre que existirà a Menorca, també n'hi ha un en marxa a Eivissa. Quins serveis oferiran a les persones majors en aquests habitatges supervisats?
Pues mira, des de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència posem en marxa, com heu comentat, un nou servei dirigit a persones en situació de dependència consistent en la prestació d'un habitatge supervisat amb l'objectiu de facilitar una vida diària el més similar possible a la que es desenvolupa en la pròpia llar. Per a aquelles persones que requereixen supervisió i suport de baixa o mitja intensitat. És a dir, es tracta d'un recurs alternatiu o substitutiu de l'habitatge propi o familiar destinada a persones que necessiten suport professional en les activitats bàsiques o instrumentals de la vida diària, així com acompanyament a l'ús de recursos comunitaris, per a un model que aposta per afavorir la permanència en entorns molt més normalitzats i comunitaris. país, contribuint a retardar o evitar ingressos en recursos residencials de caràcter pues, més intensiu. Val? O sigui, és un servei que cerca un poc l'equilibri, no?, entre l'independència de la llar i la tranquil·litat de tenir l'assistència quan sigui necessari per la persona. O sigui, està destinat a persones que tenen reconeixement de grau d'un nivell 1 o 2 i que segons la valoració tècnica puguin beneficiar-se d'aquest nou recurs com l'opció més adequada o més idònia per donar resposta a la seva situació personal i social.
Es tracta d'unes maneres, unes noves maneres d'habitatge, sí. Co-living per a les persones de tercera edat. Està en creixement a Europa, com dèiem, Itàlia, Portugal. És un nou model que té molts beneficis en aquestes persones que poden tenir una dependència moderada, que, com bé ens diu, podria ser un grau 1, un grau 2, i són habitatges que serà com si estiguessin visquent a casa seva, però amb uns serveis i també amb unes zones en comú i al costat també. El centre d'Ibis es farà al costat del centre de dia de Sant Josep i Aló també al costat del centre de dia per qualsevol cosa.
Sí, nosaltres també volem aprofitar i posar en valor tot el tema d'una nova mirada cap al servei de centre de dia, no? Com una vessant molt més comunitària, que proporcioni participació inclusiva en la comunitat, en les persones que estiguin en situació de dependència, generant també els vincles tant a les persones del poble o el que estigui ubicat al centre. És a dir, el centre de dia esdevé com una passa més endavant, val? I es converteix també en un recurs fonamental dins l'itinerari de suports i cures que actua com un eslabó més que complementa altres serveis, com en aquest cas el servei d'habitatge supervisat. Mm-hmm. Val?
Es fa front a Xines a la longevitat de la població, hi ha aquesta alternativa residencial i, a més, també una solució a la soledat no desitjada de les persones de la tercera edat?
Sí, la incorporació de l'habitatge supervisat dins el nou Pla d'Infraestructures Sociosanitàries 2026-2030 presentat, o sigui, respon un poquet a les necessitats de diversificar la cartera de recursos i serveis per a les persones dependents, adoptar-les a donar resposta als diferents nivells de dependència i també per donar resposta al canvi demogràfic caracteritzat per l'envelliment de la població en un entorn de forrelament familiar com per exemple a l'illa de Menorca. Per tant, és un pla d'infraestructures que s'emmarca dins l'estratègia global del govern amb una inversió en cas de l'illa de Menorca de quasi 10 milions d'euros.
Quan es preveu, quina és un poc la fulla de ruta per aquest centre, quan es preveu que estigui, que pugui estar en marxa o que es pugui inaugurar? El 2030 crec que es preveu inaugurar es d'Eivissa amb 30 places a Sant Josep, i aquí a Menorca quan seria?
A veure, nosaltres aquest any ara estem definint el nou, o sigui, el Consorci de Recursos Sociosanitaris Assistencials de les Illes Balears treurà en els propers mesos un concurs d'idees del projecte, val? I a partir d'aquí ja farem el calendari per que sigui una realitat el més aviat possible. Però és veritat que després del concurs d'idees tindrà que sortir el que és la licitació de la contratació de l'obra i encara després per poder donar-vos una data exacta.
El que sí és una realitat, Maria, és que ho acabem de saber fa uns minuts. Demà, dia 5 de març, s'inaugura el centre de Trapucó 3 a Menorca.
Sí, el centre de Trapucó 3, amb 9 places, està dirigit a donar respostes a persones grans dependents amb una discapacitat associada i alteracions de conducta. I també podem posar en valor també l'aposta del pla d'infraestructures també cap a la mirada cap a les persones amb discapacitat, ja que també crearem un centre integral per a persones amb discapacitat física que unificarà la residència, centre de dia i centre ocupacional, i que també se suma a les places que tindrem a Trabucó 3.
S'ha aconseguit tancar la plantilla de professionals per atendre aquest servei, perquè des de fa setmanes que hi ha aquesta dificultat, si demà s'obre el centre és perquè les places de professionals estan cobertes?
Perdó, sí, s'han anat, de fet, ara mateix hi ha quatre persones que ja estan dins la residència de Trabucó 3 i s'està omplint la residència a mesura que s'estan incorporant la plantilla de professionals, val? O sigui, se va obrir el mes de gener i ara mateix ja hi ha quatre persones que estan ateses en aquest servei i a poc a poc s'estan incorporant totes les plantilles de la gestió que fa el Consell Insular de Menorca.
Quantes places s'han de cobrir?
El total de les places de Trabucó 3 són 9 places de dependència.
9 places de dependència. Quants usuaris s'ompliran en aquesta de partida de IAC amb aquestes 4 persones que hi haurà fent feina?
No, disculpi, les 4 persones són les persones que ja estan ateses, eh? O sigui, d'aquestes 9 places hi ha 4 persones ja estan ateses a sa residència, en sa plantilla pertinent. De 4 a 9, a mesura que se vagin incorporant els professionals.
De 4 a 9, per tant, són 4 usuaris que hi han confirmats per al centre.
Sí, ja estan.
Val.
Sí, eren persones usuàries, les que jo he xerrat. Sí.
Vale, i persones professionals en plantilla, quantes n'hi ha de confirmades?
Pues és que estem a la plantilla com ho dues, com a Insular de Menorca, no te puc confirmar, però són ràtios proporcionals al nombre de persones ateses. Eh? Vull dir que si hi ha 4 persones a la mateixa atesa, són les persones que els professionals actuals poden atendre.
Però no s'ha tancat la plantilla de professionals encara, està en marxa, està cercant-se encara gent.
Està en procés, sí. S'està incorporant la plantilla paulatinament, progressivament. Uh-huh. També per una posada en marxa d'una nova residència sempre se fa d'una manera, tant per les persones com pels professionals, d'una manera, diguéssim, tranquil·la en el temps. No se fa de sobte. Mai una residència se fa una apertura pel total de la capacitat que té el centre.
A Menorca hi ha diferents, a més de Trabucó 3, que s'inaugura demà, hi ha altres geriàtrics nous que s'estan acabant de construir, un a Mou, un es Migjorn, altres Castell, a més a Ciutadella també es preveu un nou centre integral per a persones amb discapacitat física. En el darrer ple del Consell Insular de Menorca, la consellera Carme Reinés de Benestar Social va anunciar que havien sol·licitat en el govern balear declarar els llocs de feina de centres sociosanitaris de difícil cobertura, com per exemple metges, professors, per tenir més incentius salarials i aconseguir cobrir aquestes places tan difícils, que hi ha un dèficit del voltant de 120 places aquí a Menorca. Heu rebut aquesta petició?
A veure, hi ha una falta de professionals del sector de la cura general a totes les Balears i que afecta, evidentment, a l'illa de Menorca, i des del govern estan donant les passes per atendre aquesta petició que ens ha fet arribar el Consell Insular de Menorca.
Però es podia tenir en compte aquesta petició i es podrien poder fer aquests llocs de difícil...
Estem explorant les vies per poder donar solució a la petició que ens ha fet la consellera.
Uh-huh. Quins mecanismes es podrien aplicar per pal·liar aquesta manca de professionals?
A veure, nosaltres també... La normativa estatal és la que també ens marca els certificats, els ràtios que tenim que tenir en les residències. Llavors també s'està fent una petició al Ministeri, a Madrid, per el tema de flexibilitzar i per posar en marxa nous certificats professionals per poder donar abast a les necessitats i adequar els professionals a la població que es preveu amb l'envelliment vendrà. No? Llavors hi ha una part de normativa que és estatal, que també està amb totes les comunitats autònomes, perquè és veritat que Balears té una mancança de professionals molt important, però altres comunitats autònomes també pel tema de la part més rural. Tots tenim els mateixos problemes, les comunitats autònomes. Llavors també s'està fent petició al Ministeri perquè treure nous certificats de professionalitat, certificats professionals que puguin ser compatibles la part formativa i ja es pugui fer feina des del primer mòdul. Estem intentant també posar en marxa més facilitats perquè se puguin incorporar més professionals al sector de les cures.
I de demà cap a Menorca, Maria?
Sí.
En aquesta inauguració, quina hora està prevista?
Pues crec que serà damunt les 11, però no te'l puc confirmar.
I estarem pendents demà en aquesta inauguració d'aquest nou centre de Trapucó 3.
Sí, d'una nova passa, clar, clar, sí.
Moltes gràcies, Maria Castro, directora general d'Atenció a la Dependència i Persones amb Discapacitat del Govern Balear, i que vagi molt bé demà aquesta inauguració d'aquest centre Trapucó 3 amb aquestes noves places, nou places, que de moment hi ha 4 persones que podran beneficiar-se d'aquest nou servei.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre. Adeu.
El Dia Menorca. Fet a casa.
Canviem de tema, són les 12:33 minuts i aquesta setmana que estem a punt de commemorar el 8M, el 8 de març, ara hem de ratllar d'una superdona, supernadadora de Ciutadella.
Sí, Natita Llorenç, que ha tornat a fer història després de creuar nedant i sense vestit de neoprè el mític canal Beagle que uneix Argentina i Xile. S'ha convertit en la primera dona europea i la nedadora de més edat del món en aconseguir-ho. Una gesta de gairebé 10 quilòmetres completats en 2 hores i 43 minuts i en aigües de només 8 graus. Això la consolida com a referent de la natació en aigües obertes i també li ha obert les portes del llibre oficial dels rècords mundials, els Official World Records.
Tita Llorenç, com estàs? Bon dia, benvinguda i enhorabona.
Bon gràcies, gràcies.
Bueno, acabada de tornar, no, Tita?
Sí, vam tornar diumenge vespre. Sort que dilluns era festa.
Sort.
Perquè vam poder descansar i, bueno, sí, ja som a fer feina i ja tornem a començar de nou amb el dia a dia.
Escolta'm, va ser la primera dona en unir nedant les Illes Balears amb la península el 2018. 100 quilòmetres en 36 hores entre Eivissa i Xàtiva sense neoprè. El 2011 havies travessat l'estret de Gibraltar nedant 22 quilòmetres unint els dos continents en 3 hores. Bé, el riu de Plata, el llac Titicaca, no t'atura res, a tu, Tita?
No, no, la veritat és que no, vull dir, quan veig una cosa que m'agrada, vaig per allò i encaix feina durant tot l'any perquè allò pugui sortir i bueno, a vegades, fins que anets allà, no saps si sortirà, si no sortirà, però bueno, per part meva no es perd.
I què penses quan et tires a l'aigua i per què vas escollir el canal Beagle?
Mira, és un canal que ja feia com a més de 4 anys que hi anava darrere. El que passa que, bueno, sempre o me sortia una altra cosa o el tema del fred aquí és molt mal de preparar, perquè, clar, nosaltres no estem acostumats a aquestes temperatures. Ara s'aigua de la mà, doncs està a 14 graus, cada any està un paleu més calenta, està entre 13 i 14, i clar, i aquí és molt difícil de preparar. I bueno, aquest any vaig dir, no, ara m'ho mir i ara vaig a pescanar. I bueno, vaig cercar un lloc per poder entrenar bé, per poder entrenar aquesta temperatura, que mai s'hi ha arribat a semblar, però bueno, un lloc que vaig anar a una piscina que estigui descoberta sense climatitzar i allà vaig poder preparar. Però bueno, ja t'he dit que feia estona que hi anava darrere, però després potser cercava una altra cosa i pensava, vinga, vaig en allò. I un guany vaig dir, no, el canal el he d'aconseguir. I bueno, ja està.
I quan la vas posar dins la mà, què vas pensar? Què penses? Quan ni taurons ni res, eh? No hi ha perill quan et poses dins la mà?
Mira, el dia antes, quan vam fer la reunió amb la gent que logísticament m'ajuda, me van dir, si han vist orques estos dies per la zona, diu, si quan estem nadant o quan estàs vivint dins aigua, se'n veu on hauràs de pujar en el barco. I, esclar, em va quedar rum aquest. Més que res me feia cosa que me traguessin de l'aigua, perquè una vegada que treuen de l'aigua, la travessia s'ha acabat. Però després, quan poses pas dins l'aigua, pues, faig un canvi de xip. No me demanis com ho faig, perquè és automàtic. I no pens en res més. Vull dir, pens només en arribar al punt i ja està. I de bé, no van veure orques, però van veure ballenes, van veure pingüins, van veure llos marins. Vull dir que d'ella no vaig veure res, no? Ho vam veure la gent que anava amb el barco. Però vull dir que és una fauna immensa, és el que hi ha allà dins.
Així que tu no penses si te trobes una orca, la perillositat que pot ser això, només penses en que et treguin, la possibilitat de que et treguin de dins aigua.
Sí.
Vés-te.
Sí.
Un pont.
Sí, perquè, clar, penses, jolín, tot s'entreno que he fet, es venir fins aquí, perquè després m'atreguin, ja me diràs, tu.
I d'escolta'm, i com et prepares en aquesta complicació d'escanar el Beagle, que ha estat la temperatura de l'aigua és més complicat, o hi havia
sí,
també corrents?
Sí, la temperatura. Bueno, les corrents també n'hi ha, i en vaig tenir moltíssimes en el darrer tram. Mira, fins i tot, vull dir, quan tu poses el Google on es tracta del seguiment, es veu com una llengua de terra, que realment no és terra, vull dir, hi ha com a dos pans d'aigua. I ja vaig passar per aquest puesto. I hi havia com unes pedres molt grosses dins l'aigua i m'havia d'agafar perquè si no la corrent m'endua. Vull dir que vaig tenir un tram de moltes corrents. A més, és un canal que havia d'entrar aigua de per l'Atlàntic i aigua de per Pacífic. Clar, això genera corrents. I hi ha marees, perquè aquí no tenim marees, però allà sí que hi ha marees. Vull dir, l'Atlàntic sempre té marees, i això també fa que després la corrent es compliqui més. I, bueno, a part d'això, que això no ho saps fins que n'ets allà, clar, el complicat és la temperatura de l'aigua. Es pot entrenar a estar 2 hores i mitja o 2 hores 43 que vaig fer a 8 graus.
Clar,
és molt complicat.
8 graus és una sensació important i no estem gens acostumats, i a més sense neoprè.
No, hi estem. Vull dir, has d'acostumar les coses a aquesta temperatura. Hi ha que dir que jo ja fa anys que anem en hivern, i clar, vull dir, cada any vas agafant més experiència, el cos està aclimatat. Jo me'n recordo que quan vaig començar a nedar amb aigua freda, doncs nedava a 14 graus i 15, i quan sortia tremolava. Vull dir, ara puc nedar 13 graus tranquil·lament 2 hores, i quan surt no tremol. Però, bueno, a 8 graus sí que tremol quan surt. Vull dir, després tenc un tremolor que no és controlable. Vaig estar quasi 1 hora i mitja tremolant.
Clar, com controles el cos en el moment de la travessia? Hi ha qualque moment que va ser més dur per tu?
No, el que passa que me feia molta por hipotèrmia, perquè hipotèrmia te ve i no te'n dones ni compte. Una de les coses que el meu equip sabia és que si en cas que m'hagués malament, pues te demanen qui ets, què fas aquí, vull dir, te van demanant coses perquè vegin que tu estàs bé. I jo totes les me repetia, són Natita Llorenç, vull dir, dins d'aigua m'anava repetint coses. Me van dir, una de les coses que també te pot passar és que la cara se te paralisi un poc perquè desfred, i clar, a vegades veus aigua i no te la pots enviar, vull dir, i també me vaig ficar molt amb això i totes les pensava, no sé, mirar de fer coses perquè no m'ha passat, i de vegades no me va passar. Vull dir, jo me'n passo d'adrenalina i tot en aquell moment fa que el fred no sigui tan fred.
Clar, perquè clar, són 2 hores 43 minuts i hi ha moments que clar, que sempre tens el teu equip al costat i que t'està cuidant tota l'estona i que tenen les indicacions per sebre. Si hi ha les marees, si hi ha les corrents, si hi ha com aquests símptomes d'hipotèrmia. I clar, és molt curiós, no? Perquè no, dius, bueno, i amb aquestes 2 hores i 43 minuts veus aigua i atures en qualsevol moment. I com ho vas fent per completar tota aquesta travessia?
Bueno, vaig fer una aturada a l'hora, el meu guit tenia ordres de a l'hora donar-me un avituallament, que de ser molt ràpid perquè no podia agafar fred. Li vaig dir, si veus que faig més dia de la conta, perquè si era meu era sortir més de veres, el feia més prest, ¿vale? Perquè jo sabia que no era una travessia llarga, però el que estic acostumada a fer, i evidentment anava molt de veres i me'l van fer els 45 minuts. I vaig pensar, nietes, que bé, arribarem després del que t'hem pensat. Però clar, després me vaig trobar les corrents i vaig haver de fer un altre avituallament encara. I va ser quan vaig dir, ui, aquí hi ha cosa que no va bé. Vull dir que en tot moment era conscient del que feia, sabia on era, i en tot moment estava jo molt ben preparada. I ells, vull dir, ells, la seva feina és aquesta, no? Està pendent de jo tot el temps, som el meu, me coneix molt nedant, sap quan estic malament i quan no hi estic. I bueno, i això és un poc la feina d'equip, no? Perquè jo sempre dic que la travessia és un repte individual, però jo sense l'equip darrere no faria res.
I de tan ben preparada que has entrat en el llibre dels rècords?
Sí. Sols un extra que no me'l pens... Bueno, jo sabia que eres la tercera persona que ho feia, i... però bueno, són coses...
Acabem de perdre la comunicació amb la nedadora Tita Llorenç, que justament ara mos contentava, mos estava comentant que acaba d'entrar en el llibre oficial dels rècords mundials, els Official World Records. És la tercera persona que mos estava ara comentant justament que estava que ha completat aquest canal Beagle i que l'ha completat creuant, nedant i sense neoprè, amb unes temperatures de 8 graus, que jo no sé, no m'hi posaria pas. Deies, Tita, que justament són tres persones en tot el món que han fet aquest canal Beagle. Ja tornes a estar per aquí? Sembla que no hem recuperat la comunicació amb la Tita. Que en sents, Tita? Idò, intentarem connectar una altra vegada. De fet, avui recordar que tenim la Tita en una de les conferències que hi ha dintre dels diferents actes dels 8M. Hi ha una
7,
conferència
sí, club,
avui en el
sí,
Club Marítim.
Sí, una taula rodona. De fet, el Club Marítim de Moa a les 7, sota el títol Un dia per a totes les dones de Menorca. De fet, en té una altra de prevista la setmana que ve, crec que és, Clara, el dia 14, dissabte, amb dones esportistes, en aquest cas.
Així és, el dissabte 14, en el Llatzeret, una taula rodona amb dones esportistes. Tita, que tornes a estar per aquí.
Ara sí,
ara m'ho sents. Idò, escolta'm, que m'ho deies que són tres persones en tot el món que heu fet el canal de Beagle.
Sí. És un canal que hi ha com a dues rutes. Hi ha una que és d'un quilòmetre i mig, que normalment la gent fa, i que la majoria ho fa sense neopreno, i després hi ha aquesta ruta més grossa, que és aquesta ruta que he fet jo, que fa, ja t'ho dic, són tres persones només, que, bueno, dues persones més i jo. I casualitat que són dones.
I mira tu, i tres dones, que estàs tu en el llibre dels rècords, Vull dir que una meravella que estiguis... Sí. Aquesta no la tenies, en el currículum?
No, en tenia qualcun, però bueno, no, aquest no, i deia que estic molt contenta.
I d'enhorabona per aquest nou rècord. I escolta, mos veiem avui en el Club Marítim de Mo a les 7 del capvespre, amb tot de dones, perquè pugueu xerrar d'aquesta i d'altres aventures que teniu. I bé, la pròxima ja la tens, Tita, o encara no?
Encara no.
Encara no.
Ha estat el primer any que m'he anat a fer una travessia sense tenir res més pensat.
Bueno, 4
anys... tant de respecte...
Clar. 4 anys que ho tenies... Està molt bé. Ara atura, fes un parell de taules rodones, que en tens un parell, i ja després ja veuràs després amb què fas,
Exacte.
Una forta abraçada, Tita. Moltes gràcies.
Igualment, per valtros. Gràcies. Gràcies.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història. Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nens m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per la que vol i pels seus somnis. Lluitadores de final una altra època que era més difícil, donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia Menorca, fet a casa.
Recte final del programa, i on has anat avui?
Avui hem visitat la carnisseria Can Lao des Mercadal, un establiment que des de començaments del segle XX elabora els embotits típics de l'illa. Hem pogut parlar amb els dos biels de la família.
I d'hi entram.
Hola, bon dia.
Biel Mercadal, bon dia, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Et puc presentar com a quarta generació?
Sí, quarta o futura quarta generació.
Futura quarta generació vol dir que hi ha futur a Can Lau. Per tant, és una bona notícia per un negoci familiar que té molts anys d'història. Qui ho va fundar? Quin és l'origen? No sé si vas conèixer. El besavi devia ser, clar.
Sí, així és. Esperem que tingui futur, així s'intentarà. Jo, efectivament, no el vaig conèixer, el meu besavi. La història de Can Lau remunta ja fa més de 100 anys, o 100 i poc, a principis del segle XX. Ell era en Gabriel Mercadal Capella i va començar amb una petita carnisseria i a fets embotits típics de Menorca i els venia aquí, a Mercadal, i ja està. A partir d'aquí, ell va tenir 5 fills i una filla, i tots ells van aprendre l'ofici, tots van ser carnissers, i és un d'ells, el petit, que era l'avi meu, en Estanislao Mercadal Malià, d'aquí Can Lau, que va obrir el que avui coneixem com a Can Lau. A partir d'aquí, ja entrats als anys 70, més a mitjans dels anys 70, mon pare, en Biel, va entrar també dins el negoci i van començar a vendre sobrassades també a altres puestos de Menorca. Van sortir de Mercadal i ja, bueno, es va ampliar un poc el negoci. Després va ser l'any 2006 que es va traslladar la fàbrica a un nou edifici, que és on som ara, i es va poder ampliar de manera més generalitzada a tota Menorca i fins i tot més endavant van aconseguir sortir de Menorca.
On era aquella primera botiga que va obrir el teu besavi, en Gabriel?
Sí, aquella botiga era unes dependències de l'Ajuntament. Ni siquiera era un edifici propi, aquí a Mercadal.
En Estanislau el vas conèixer?
Sí, l'avi sí, me'n record bastant d'ell. Quan nosaltres érem petits sempre anàvem a jugar en el carrer Major, que era on hi teníem la carnisseria, que ja era...
Segona.
Tercera.
Tercera, o sigui, el tercer emplaçament.
Seria el tercer, perquè n'hi va haver una durant un temps en el carrer Nou.
Vas mirant ton pare, que el tenim per aquí. No sé si alguna cosa ens corregeixes, eh?
No, no, tot.
Bon dia, Gabriel, com va?
A partir de la carnisseria que està en el carrer Major, ja era un lloc propi. Sobrador, en aquell moment, també era propi. El que passa després, el 2006, ja van tancar tots aquests dos obradors, el sobrador i la carrisseria, i vam obrir aquí. I aquest també és propi.
Tu sí que ho vas viure de petit, ho vas tenir clar de seguida, tot d'una, que et dedicaries a això o tenies dubtes?
Jo no ho vaig tenir clar fins que vaig tenir 22-23 anys, que me van oferir una carrisseria arrel de que un germà del meu pare va morir, i en aquell moment me van oferir una carnisseria i vaig dir, pues mira, me'n vaig aquí a fer feina. I després ho vaig juntar amb el meu pare, però bueno, vaig tenir l'oportunitat de fer feina tot sol. I això, bueno, això normalment sol passar. No es vol fer feina amb ton pare, però acabes fent feina amb ton pare després. I per això va ser tot, ja t'ho dic, jo vaig començar a fer feina de carnisser amb 21 anys. I bueno, des d'ara, ja ni me'n record de quan vaig començar.
I el nom de Can Lau, portaves nom de la segona generació, de ton pare.
Generació, sí. Sí, sí, bueno, és que hem de pensar que la primera generació, les carnisseries que hi havia als anys 20-30, eren de subsistència. No hi havia dobles per comprar carn, com aquí dius, es venia poc la carn. A més, el meu avi també es dedicava a comprar bestiar i enviar-lo a Barcelona. També era un comprador de bestiar. Flataven un baler, l'omplien d'animals i el duen a Barcelona. Jo encara... Bueno, el duen... L'excursiador ja no hi és, però està el que ara és Plaça Espanya. Hi ha un parc que li diuen Parc de l'Excursiador, de vora Plaça Espanya, doncs ell ja tenia un entrador de bestiar, li enviava el bestiar d'aquí i allà li mataven. Però bueno, estem parlant d'antes de la Guerra Civil. Prehistòria.
Matances aquí a Mercadal se'n feien?
Se'n feien. n'hi havia un escorxador fins l'any, no sé, fins l'any 80 o antes, hi havia un escorxador, era municipal, i hi havia, va arribar a ser a Mercadal, quatre carnissers. Però clar, era rudimentari, era un sistema molt rudimentari. No hi havia cambres frigorífiques, no hi havia res. Senzillament hi havia uns ternals, com se diu, per alçar bestiar, senzillament, unes corrioles i poqueta cosa més, i calderes amb aigua calenta i para de comptar, com aquí diu. No hi havia res, cosa que avui, clar, quan van posar l'escorxador homo, jo recordo el veterinari Seguí, que va venir i va dir, Lots, amb el posar un escorxador aquí serà una cosa que no haurà vist mai. I nosaltres vam dir, bueno, pues vale, venim cap allà, perquè aquí ens costa molt fer la feina. I ja vam partir cap amunt. I la veritat és que era un bon excursiador, jo ara ja fa molt d'anys que no hi vaig, però quan hi vam anar fa molt d'anys, fa quasi 40 anys, era un bon excursiador, de veure el que teníem a Mercadal.
Hi ha algun producte que sigui de la família? Potser una recepta més. No, perquè he vist...
No, la llonganissa.
La llonganissa morenga, pot ser?
La llonganissa morenga, però això era un embotit que havia deixat de fer, pràcticament. Havia deixat de fer, o el feia molt poca gent, només en plan particular, quan un pagès matava un porc, o sigui, se feia unes quantes llonganisses. Nosaltres els vam començar a fer, i de fet, cada setmana se'n fan. Durant l'hivern, en l'estiu no, perquè se li posa vinagre, el vinagre canvia l'acidesa de la carn, i quan fa molta calor, i el client te la deixarà, si te la deixa dins la nevera perfecta, però si no, tindrà problemes, perquè en canviant l'acidesa, potser li canvia el gust també. Però durant l'hivern se'n fan sempre cada setmana. És un embotit raro, molt, i molt local. Aquí es ven molt bé a Mercadal, a Aló i a Fornells. En canvi, a Mó es ven poquet, a la zona de Ciutadella no se'n ven ni una. No saben què és, perquè no és... És un embotit relativament fàcil de fer, però, clar, no... Aquells carnissers d'allà pues, no els hi haurà interessat fer-ne, o no ho han provat, no ho sé. És una cosa que... Però ja t'he dit que sí.
Curiós que hi hagi aquestes diferències dins la dins l'illa.
Menorca és molt petit, però quan se't sents que raó, saps de quin poble és. És a dir que... No, però ja t'he dit que si no fos aquest embotit, tots els altres són molt normals. És a dir, fer sobrassades és relativament senzill. Fer carn i xua també. Fer cuixots i botifarró... Hombre, és molt treballós perquè és un tipus que té... tens que bullir molt de tipus de carn, i tens que... però bueno, després fer salsitxes és molt fàcil també, això ja... Vull dir que no feim embotits típics de Menorca, i a Menorca no hi ha més que aquests. El que sí que puc dir és que antes les mescles tenien molta sal. Això sí que s'ha anat canviant. De cada dia hem anat intentant posar molt menys sal, perquè sal i vinagre, el gust que feia era fortíssim. I amb tots els embotits, tant en sobrassada com carn de xuga, com botifarró, cuixot i salsitxes, han anat posant més poca sal. És els únics canvis que han fet. Tot el que més és el que feia mon pare i el que va fer l'avi.
La pandèmia va ser un altre punt d'inflexió?
Sí, i tant. De fet, a causa de la pandèmia van decidir obrir la pàgina web perquè... I teníem clients que generalment en l'estiu venen a Menorca, sobretot de Catalunya i a qualque altra part d'Espanya, que ens van fer sebre que volien sobrassades, carnixues o altres productes, cuixot, nostres, de cap lau, i clar, necessitàvem una manera un poc més pràctica que no per telèfon per poder realitzar aquests enviaments. Així que van decidir obrir la web i donar aquest servei a qui ho vulgui emprar, clar.
Moltes gràcies a tots dos, que continueu molts anys, i tu, Biel, endavant.
Bueno, moltes gràcies. Sí, jo, cap endavant és cap on mira. Mirar cap enrere te serveix per agafar idees, per veure com es fan les coses bé, com han fet el meu besavi, el meu avi i mon pare. Jo intentaré adaptar-me al nou temps i fer el que sigui perquè el nom de Can Lau segueixi existint i sigui un distintiu de qualitat i dels productes de Menorca. i intentar seguir, però sempre mirant cap endavant.
Moltes gràcies als dos. Que vagi bé.
I tant que sí, sempre endavant. Una forta abraçada a tots dos Biels. Gràcies per deixar-nos entrar a ca vostra, Can Laues Mercadal. I res, no mos queda dir gaire cosa més. M'ho anam, ja?
I encara no t'he conec, no sé qui ets, no t'he vist mai. I així tot de tant, tant sovint tu. Mos vejam, vull mirar Instagram, fent selfies per minimeca. I ja fem plan.
Va, fem plan, per avui que vespre, Pere.
Anem a la Sala de Cultura de Sant Antoni de Mó, on es pot visitar aquests dies l'exposició de dones, on s'hi mostren els retrats íntims de tres dones que reivindiquen la bellesa real del cos femení sense estereotips ni filtres.
No sé qui ets ni què ets de nom, ja t'estimo. Els teus destins es trobaran arreu del món. Una il·lusió, una passió dins del meu cor.
Idò, en Vinigaus Van i en Tomeu Penya, demà tornem, com sempre aquí al Dia Menorca. Gràcies, Pere, fins demà.
Fins demà a les 12.
Adéu a tothom, família, abraçades de l'equip del Dia Menorca.
No t'he vist mai i així tot de tant en tant somien tu. Us pesam, molt mirant Instagram, fent selfies per minimeca. I ja fem plans per dins hivern. Farà fred, mos taparem amb una manta. I ja fem plans per dins hivern. Farà fred, menjarem pis.